I l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu? Començant la setmana amb una novetat editorial i parlant també d'un concert amb el piano com a protagonista. Benvinguts a la cultura d'IB3.
Començàvem setmana amb una conversa amb l'escriptor barceloní Josep Maria Argemí. Acaba de publicar El naixement de Venus, amb Leonard Muntaner, editor. És una novel·la realista que deixa entreveure la vinculació de l'autor amb Mallorca. Després, música en directe al marge del miniconcert dels divendres. Avui rebem el pianista Pierre Bouzon, que continua la promoció del disc Serenity, gravat a Lloret, als estudis Red Carpet, i que presenta aquest dies a Mallorca. I per acabar, més avançaments de concerts interessants per aquesta setmana. En concret, el concert de Martin Simpson a Porreres aquest dissabte.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Marga Cifre, el control de la tècnica.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Un escriptor abandonat per la inspiració, un mossèn que sembla que surt d'una pel·li d'en Sorrentino, un indistret, una baronesa que podria ser un personatge de Tolstoi o tal vegada de Villalonga, una jove que ven el seu cos, i molts d'altres amb vides que s'acaben connectant en qualque moment. Travessen geografies concretes, de Mallorca a París, però sobretot a l'illa, als seus racons, i parlen d'una nissaga i descriuen una classe social alta impostada com els fins de Chabrol. Avui parlem del naixement de Venus, editada per Leonard Muntaner, amb el seu autor. Filòleg, missa de formació, autor, Josep Argemí, com estem? Benvingut a l'Aviador.
Molt bé.
Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Bona tarda.
En una introducció que, evidentment, ha de ser breu, perquè estem en un programa radiofònic i aquí sí. El protagonista és vostè, miri quantes coses he pogut dir d'allò que m'ha suggerit aquesta novel·la en 100 pàgines. Té molta substància, suposo que sou conscient, no? Que heu posat allà moltíssima informació, personatges molt ben construïts, complexes.
En sóc perfectament conscient i jo penso que com més personatges hi ha, més difícil es fa d'expressar diferents caràcters. Però en aquest cas, tots van adreçats en un mateix sentit, que és el de la mitomania i l'erotisme. Aquest erotisme, aquest desig desenfrenat que desperta l'arribada d'una noia de París a Mallorca. En aquest sentit, tots els personatges, que són diferents entre ells, però tots s'enfoquen, s'aboquen en aquesta mena d'abisme eròtic, per dir-ho així.
Clar, el cos que genera la bellesa, no? Una idea que precisament, ho deia jo a l'inici, també transita per qualque pel·lícula d'en Sorrentino, alguna d'elles recent, la penúltima, per exemple. Clar, aquesta novel·la, Josep, té una gènesi, si no vaig errat, un precedent bastant clar.
Sí, si et refereixes d'on surt la novel·la és allò que en diríem una derivació, un spin-off, per utilitzar el llenguatge de les sèries, de Les nimfes sota el sol, que és una novel·la meva anterior que vaig publicar a l'editorial mallorquina també, a Dia Edicions, on alguns personatges com a mossèn Orfila, per exemple, és ben present, no? Aquesta mena de mossèn que sembla que tingui 1.000 anys, que té uns comportaments tèrbols i una gran influència social, etc., un canonge de la catedral... Tota aquesta mena de personatges, alguns d'ells tornen a aparèixer en el naixement de Venus, perquè el naixement de Venus em va sorgir com una mena de necessitat gairebé, perquè algun dels fils narratius de Les nimfes sota el sol, que és la novel·la anterior, em quedaven curts. Vull dir, jo els volia continuar. I no amb una novel·la de 300 planes, com era Les nimfes sota el sol, sinó amb una mena d'obra compacta, com tu has dit al començament, que seria el naixement de Venus, en aquest cas. I sí, la bellesa, i parles de Sorrentino, i és cert, perquè la bellesa, com alguns autors o cineastes comenten en els últims temps, és gairebé una necessitat en aquests temps que vivim, que són l'apoteosi de la immoralitat, per dir-ho així.
Totalment.
Aquesta mena de... Era grotesca. Una època d'un narcisisme desbocat. Aleshores, davant d'això, aquesta bellesa gairebé innocent, perquè aquest personatge que arriba de París, aquesta noia que es diu Sílvia, és gairebé, no diré indiferent, no diré ingènua, però té una innocència que gairebé podríem dir-ne mítica, en aquest sentit, i els altres ho veuen d'aquesta manera i s'encenen, per dir-ho així.
Clar. M'agradaria parlar, Josep, de la descripció dels personatges. Hi ha una frase que em sembla meravellosa. El seu rostre era un palincès solcat per les línies d'un temps gairebé llegendari. Jo no sé si aquestes definicions venen quan ja tens construït el personatge o una vegada que o al revés, que aquestes definicions te serveixen precisament per construir el personatge.
És la segona opció. Són les definicions que van sorgint per construir el personatge. Perquè jo t'haig de dir que abans del personatge, i fins i tot abans de la mateixa obra literària, aquesta i de les altres meves, jo tinc una fascinació pel llenguatge i per la llengua catalana en particular. I és aquesta fascinació que fa que, a mesura que tu vas escrivint, és que allò que em diuen un work in process. És a dir, tu vas escrivint i es va creant el personatge. Es va creant i en aquest cas, aquest palimpsest és d'aquest mossèn Orfila del que parlava fa un moment.
Meravellós personatge.
Sí, estic d'acord. Gràcies. Perquè es va creant a través del llenguatge. Jo crec que és una manera de fer que no parteix una planificació pròpia. Jo no planifico. O no, potser sí que tinc unes quantes idees, però no em faig un organigrama, un planning, com si estigués fent un pla de negoci en un altre aspecte de la vida. No, en absolut. És pel plaer, tot és pel plaer i per la felicitat d'escriure. Sí.
Després parlarem més del llenguatge, perquè t'has acostat a les formes mallorquines, a l'amo, i a més tu ets català, per tant té un doble mèrit, tot i que és vera que tens una família, tens una pota, diguem-ne, una cama mallorquina, no? La família de ta mare, no?
Sí, és cert. Però és aquesta herència mallorquina, sí.
Però és el primer pic que t'acostes a, diguem-ne, a les formes mallorquines escrivint, vull dir...
No. Com et deia abans, Les nimfes sota el sol, de Dia Edicions, també hi és aquesta aproximació lingüística. Perquè, clar, si tractés d'una temàtica i descrivís un paisatge mallorquí amb unes formes lingüístiques que no són les pròpies del lloc, per dir-ho així, de la parla mallorquina o de la llengua de Mallorca, semblaria poc versemblant. I la versemblança, tots els que ens dediquem a la literatura, sabem, o hauríem de saber, és la primera exigència
Total,
a l'hora de construir una història i uns personatges.
Alguna família mallorquina hauria de sentir-se al·ludida o és una composició, diguem, que no. Vou de diferents nissagues possibles?
No, total. No, és que no veu de cap nissaga en particular, ni tan sols de la meva nissaga, si és que en podem parlar. No, en absolut. És una ficció pura i dura. Aleshores, evidentment, hi ha ressons de històries que jo puc haver sentit, però estan tan desfigurades per la meva imaginació, la meva fantasia,
clar,
que de vegades és brutal, tan desfigurades que no, que ningú passi pena, que no, ningú s'ha de sentir al·ludit i simplement han de llegir i passar-ho bé, simplement.
De tot el més, és una galeria de personatges molt villalonguians, no? I supos que és conscient, sí, a l'hora d'escriure, sí, que t'acostes en aquest univers.
Totalment. Mira, t'haig de dir que els dos germans Villalonga, perquè no només hi ha el Llorenç,
sí,
el
Miquel, hi ha també.
El Miquel, que no és gaire conegut o tan conegut com el seu germà, però va fer una novel·la que a mi em va, en castellà en aquest cas, que a mi em va agradar molt, quan em va divertir molt quan el vaig llegir, que és Miss Giacomini, que parla d'una trapezista, una cantant que es deia Consuelo Bello, que a principis del segle, XX, el 1910, va arribar a Palma i va escandalitzar les senyores de Casa Bona, per dir-ho així. I aquesta història, que no deixa de ser una anècdota provinciana d'aquella època, per dir-ho així, però està explicada d'una manera tan divertida i humorística que em va semblar molt oportú agafar-la com una mena de com t'ho diria, d'argument, de petit argument per traçar aquesta història meva d'una noia que arriba de fora, en aquest cas de París, perquè representa que té família a Mallorca, suposadament,
sí,
per fer una mena de cura, com t'ho diria, psiquiàtrica gairebé, de descans, de repòs. I això, arriba allà un element absolutament forani, amb uns costums diferents, i això crea una gran expectació, per dir-ho així. I, clar, hi ha aquesta Miss Giacomini del Miquel Villalonga, però també hi ha la trilogia de la Lulú, d'en Llorenç. És Lulú, la Lulú, Lulú Regina i La Gran Batuda. Són novel·les magnífiques, des del meu punt de vista, on també parla de personatges extravagants i excessius, mallorquins, en aquest cas, que porten una mica enllà la credibilitat de tot plegat. I fan una història, construeixen històries que són dignes de ser llegides.
Clar, una crònica de l'alta societat molt afinada. No sé si has transitat, aquesta classe social per poder, diguem, després definir-la, plasmar-la d'aquesta manera.
Home, aviam, la família de la meva mare era una família, diguem, de la classe alta, podríem dir-ne així, mallorquina, o era o és. El que passa que la meva mare ja no està en aquest món, però vull dir que de petit jo vaig estar a Palma, vaig estar a casa de la meva àvia en un casalot al carrer Sanglada, els meus besavis vivien al carrer Sant Miquel, l'antic cafè, bueno, l'antic no, l'actual, cafè Cappuccino,
sí,
era casa dels meus besavis, canques, vull dir que sí que, no sé, clar, jo quan no vivia no era conscient de gairebé de res, però a mesura que et vas fent gran et vas adonant que les experiències que tu has viscut potser no són les mateixes que han viscut altres persones. Vull dir, una cosa d'una evidència absoluta, però quan ets un nen no ets conscient de moltes coses, sinó que vius les coses amb una certa ingenuïtat i vius en una finca passes estius en una finca de la teva àvia i vius la vida de camp i res més, i passeges amb les curses i vas amb els caçadors, etc. però no et fas grans plantejaments. Aleshores, quan ets més gran, racionalitzes tot plegat i te n'adones que hi ha un gran material de memòria sentimental i familiar que pots aprofitar a l'hora d'escriure. És això.
Josep, quina relació tens amb la literatura mallorquina, més enllà de referents que hem esmentat, d'en Villalón, el seu germà? Com t'has relacionat durant la teva vida amb la literatura d'aquí?
Home, jo el que m'ha agradat molt llegir... Bueno, això era molt, molt jovenet, però hi ha dos llibres, per exemple, que a mi m'han semblat, tres en concret, dos fascinants que són del mateix autor, curiosament, que és Llorenç Ribé, que és La minyonia d'un infant orat,
sí,
i Els camins del paradís perdut. Aquests dos llibres per mi han estat molt importants perquè bàsicament la majoria de llibres que he publicat s'encabeixen en allò que en diríem literatura fantàstica, literatura d'imaginació. Aleshores, aquests dos llibres han estat un... Bueno, per no parlar de Ramon Llull, també, que és el pare de tots nosaltres.
De tots.
Per dir-ho així. El gran pare.
Totalment.
I un altre llibre que ja vaig llegir més endavant a la Universitat, a l'Autònoma de Barcelona, va ser La faula, de Guillem de Torroella, que és un poeta mallorquí del segle XIV, i va escriure un poema meravellós que entra dintre d'allò que en podríem dir la matèria de Bertanya, del rei Artús, etc. És un cavaller, que en aquest cas és ell mateix, es presenta com a personatge, que és segrestat a la vall de Sóller per la fada Morgana, que el porta en una balena a l'illa Encantada per consolar el rei Artús, que està trist perquè veu que la cavalleria ja està desapareixent. Aleshores, aquest llibre també em va semblar tan extraordinari, tan... Però, bueno, anant una mica més cap aquí, podria parlar de la poesia de Rosselló Pòrcel, que em sembla...
Meravellós.
Meravellosa, i de les millors poesies del segle XX que jo hagi llegit. O, per exemple, no sé, altres autors.
Allò me sembla un llibre culte, ple de referències, Rimbaud, Morant, Paese, Pasolini, Balzac, Otto, moltíssimes, però no pedant. Que això també és important. Hi ha una mena de cànon amb aquesta desfilada, si em permet l'expressió, de referències literàries o artístiques?
Jo
cànon particular.
No ho sé, perquè jo t'haig de dir que no he pretès ni pretenc construir cap cànon més enllà del que com a lector... faig o llegeixo, i en aquest sentit haig de dir que sóc un lector completament desordenat, completament caòtic, absolutament. I jo puc llegir una novel·la de Balzac o Borges o Bioy Casares o Joan Maria de Sagarra, que és un autor meravellós català, o alguna cosa de Ramon Llull, que sempre torna a Ramon Llull, fins a les últimes novetats de poesia i de narrativa d'autors d'ara mateix. Aleshores, no, cap cànon, perquè jo no sóc ni crític ni pretenc tenir una altura de mires ni una prevalença en aquest sentit en absolut, ni sóc editor, simplement sóc un lector que escriu, que per mi són com les dues cartes de la mateixa moneda, la lectura i l'escriptura. En aquest sentit, vaig i vinc d'una manera facilíssima.
Me sembla que també hi ha grans frases, grans imatges, o imatges en forma de frase, o frases que esdevenen imatges. M'encanta aquella de l'irrefrenable escriptor de cartes que no rebien resposta, me sembla com molt poètic i a la vegada que amaga un misteri. No, no sé si aquestes frases sempre me genera curiositat si aquestes frases se treballen, Josep, o te surten així, diguem, d'una manera molt orgànica.
Jo no et diria que... ni que em surtin, ni que es treballin. O sigui, responent una mica com el que responia fa una estona, és com un procés. O sigui, tu fas una primera versió, ja no de la frase, sinó del paràgraf. Per mi els paràgrafs són la unitat de sentit. Això que et dic és una mica estrany, però no és la pàgina, no és la frase, no, és el paràgraf. El paràgraf és la unitat de sentit. I aleshores, el paràgraf el vas construint, i òbviament vas construint les frases del paràgraf. Aleshores, pot sortir-te en un primer moment una frase brillant i donar-la per bona, però clar, quan tu escrius, et vas llegint el que vas escrivint, tu ets el teu primer lector del teu text. Aleshores, molt sovint ho vas refent, per dir-ho així. El que passa que també t'haig de dir que aquesta obra, El naixement de Venus, la vaig escriure en... No diré... en un primer moment i ja està, però... amb una mena d'esperit ja amb un impuls decisiu. Ho dic en el sentit de que no va necessitar gaires correccions.
Perquè la tenies ja en el cap.
Sí, la tenia en el cap, la tenia en el cap des de feia temps, per això que t'explicava de la continuació de les nimfes, etc. Aleshores, no va necessitar gaires correccions, aquesta és la veritat.
Què interessa, Josep Maria Argemí, com a lector? Ho dic perquè he llegit a qualque entrevista allò que l'autor ha de desaparèixer, s'ha d'amagar l'autor, que l'important és el text, que l'autor ha de servir en el text. Però jo diria que ara mateix no és la tendència, no és allò que més triomfa, si m'ha permès aquesta expressió tan vaga, no? Això de triomfar la literatura és molt...
És cert. Jo estic d'acord amb tu. No és el que triomfa, perquè és una decisió de màrqueting editorial dels grans grups, diguem-ho tot, vull dir, que es té la convicció per part dels grans grups editorials que la millor manera de vendre un llibre és vendre l'autor. I després el llibre o l'obra no passa a un segon pla. I ho veiem en els grans premis literaris, etc. Aleshores, jo ho dic en aquest sentit, no que hagi de desaparèixer l'autor. Òbviament, l'autor no pot desaparèixer, perquè sempre està allà, és l'autor de l'obra. Però ho dic en el sentit que l'important, almenys per mi, és el text, és l'obra, és la que, quan hagin passat els anys, decidirà l'obra si és vàlida, si pot ser rellegida, que per mi és la prova del nou d'un llibre de la literatura. La relectura, res més. O sigui, si tu pots rellegir un llibre al cap d'un any, per exemple, o tres anys, i aquell llibre et segueix agradant, et segueix interessant, et segueix fascinant, aquesta per mi és la mesura que aquest llibre és bo, senzillament. I si l'autor és així o aixà, o és de Mallorca o de València o de Catalunya, no et dic que no tingui la seva importància, naturalment que és important. Però no és el més important. L'important és que el llibre s'aguanti per ell mateix. Ho dic en aquest sentit, que el llibre ha de prevaldre per damunt de l'autor.
I d'allò sobre El naixement de Venus, editat per Leonard Muntaner, una novel·la breu, deliciosa, molt ben escrita. Josep, moltíssimes gràcies. Gràcies per escriure
gràcies tu,
i per la conversa.
Moltíssimes gràcies, Rafael.
Una ferrada.
Una versada. Adéu. Una ferrada. Gràcies.
Thank you.
nostres ràdios, entreteniment.
Voleu postres?
Som brunis al colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
I així de bé sona en Pierre Gusaran. No és un divendres d'acústics, però tenim música en directe. Mònica, això és a l'Aviador, això és IB3, a més amb Andrea Sánchez, del control tècnic. Andrea, benvinguda de nou, després de mesos. Que bé, no?, el piano, que bé que sona sempre. Bé, bueno, sempre que se toca bé, clar, si me posa a tocar-lo jo, segurament.
La veritat és que sí, en Pierre ja va venir al programa a presentar-nos el seu disc, Serenity, que va presentar... Bé, va venir el novembre de l'any passat. Avui ha duit el seu teclat per participar-nos de tota aquesta música en directe, encara que ha vengut tot sol. Aquesta setmana el tindrem en directe dijous, divendres i dissabte a diferents punts de Mallorca, i per això hem trobat que era una molt bona ocasió per convidar-lo i sentir-lo tocar el piano. Pierre.
Pierre, com estàs?
Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos un poco, desde que viniste en noviembre a presentar el disco, ¿qué ha pasado con el disco? ¿Cómo ha llegado? ¿Lo has podido tocar fuera de Mallorca?
Todavía no hemos tocado, no. Hemos sacado el disco, el vinilo, y ahora son los primeros conciertos que vamos a hacer esta semana. con el quinteto. Entonces, vamos, es la presentación del disco.
Ara repassarem més concerts, però concretament per un, per aquest divendres a l'Espai 36 de Sant Llorenç, Mònica, l'organització regala dues entrades dobles, és a dir, dos i dos, a les dues primeres telefonades que rebem, el 971-13-9900, 971-13-9900. Vos agafaran les dades si teniu aquestes dues entrades per aquest concert de divendres.
Molt bé, idò, mos podeu telefonar amb vola, heu de ser ràpids, si voleu anar a l'Espai 36, com vos dèiem, aquest divendres, a gaudir d'aquesta actuació. Així mateix, si aquest dia no vos va bé, també teniu altres oportunitats, el dia abans a Puigpunyent, i també dissabte actuarà a Palma. Pierre, ahora empiezas los conciertos de presentación del disco con tu banda, que es una banda, además de números uno. ¿Cómo has conseguido mantenerlos en tu grupo y cómo preparáis ahora esta semana de conciertos?
Bueno, hemos encontrado todos aquí en Mallorca, pero sí que tenemos el batería, que es Irani, vive en Valencia, el saxofonista catalán vive en Barcelona, así que van a venir todos miércoles. Aquí vamos a ensayar un día y después hacer los tres conciertos seguidos.
Y
el trompetista de Milán también, así que bueno...
O sea, cada uno está en su casa y os juntáis simplemente un día antes. Claro, siendo tan profesionales es suficiente, ¿no?
Sí. Son todos super cracks.
Qué bueno.
No hay problema.
Y bueno, tienes esta semana tan intensa, Pierre, como hemos dicho, con estos tres conciertos. Y después, ¿cómo sigue? ¿Tenéis también más? ¿Podemos hablar de más fechas?
Todavía no tengo otras fechas. Estamos trabajando en esto. Con Red Carpet, con el label, que están encargados de esto.
Que es ahí donde grabaste el disco, en Lloret.
Sí. Hace justo un año. Hemos grabado el disco el 1 de junio el año pasado.
Wow.
Es el aniversario.
I dos, un disc que se diu Serenity, que podeu trobar publicat en format físic i també el podeu trobar a les plataformes. De fet, vos recordem
el telèfon... Sí, en vinilo, lo tenemos en vinilo.
En vinilo també.
Sona increïble.
Brutal. I vos recordem el telèfon si voleu aconseguir aquestes, una de les dues entrades dobles que mos regala en Pierre i tota l'organització per anar aquest divendres a l'Espai 36 de Sant Llorenç d'Escardassa. I recordem, el telèfon és el 971-13-9900, és el telèfon de sempre, d'IB3 Ràdio, i el repetim, 971-13-9900. La canción que has tocado, Pierre, ¿cuál era? ¿Es uno de los temas del disco?
Es Serenity.
Ah, Serenity. Mira, sí, cómo no la he reconocido. Sí. Increíble, ¿eh? Pero ¿cómo cambia cuando la tocas tú solo o luego cuando estáis toda la banda?
Sí, nada que ver. En piano solo, bueno... Tengo mucho más, y vamos a decir, libertad, puedo hacer lo que quiero, porque estoy solo. Pero sí, el quinteto suena increíble. Está escrito para el quinteto.
Wow. I doncs recordem que, com us ha explicat també en Pierre, que hi ha aquests cinc músics, un d'ells és en Toni Cuenca, que el coneixem molt bé, el contrabàs. També tenim en Iscle Datzira, que
de Barcelona,
que toca el saxofon. Sí. També tenim a Shayan Fati, que és iraní.
És iraní, però vive en Espanya.
Viu aquí també, a la bateria. I en Pepe Ragonese, que deies tu que és italià, que toca la trompeta.
De Milà.
Carai, idò, amb aquesta banda tan internacional i tenint aquest estiu tantes opcions, Pierre, pensais quedaros en Mallorca o creus que hi ha possibilitat també, bueno, si no teneu festivals de jazz o altres conciertos en la península o en Europa, supongo que ara ja és un poco tarde, ¿no? Para mirar para este año.
Para este año, sí. Es que ahora estamos mirando para el año que viene. Para 2027, sí.
¿Para qué? ¿Dónde
para
miráis?
Los festivales, bueno, hay muchos festivales en Francia, y bueno, en España, en Alemania también, estaba en Red Carpet en Jazz Ahead recién, en Inglaterra, bueno, por toda Europa.
Y bueno, y también aquí tenemos...
También aquí, creo que vamos a tocar en Jazz Alternativa.
Ah, muy bien.
Que es en noviembre, creo, algo así.
Sí, de fet, fan diferents concerts. Curiosament, avui mateix han anunciat també un concert de Marco Mezquida, que va tocar en el Monasterio de Lluc. Porque ellos siempre buscan estos escenarios tan especiales, ¿no? Uh-huh. ¿Tu concierto dónde va a ser con Alternatilla?
No lo sé todavía.
No. ¿O no sabemos todavía?
No lo sé.
Pero bueno, será con el quinteto.
Sí, con el quinteto. Sí,
qué bien. Y Pierre, tenemos el Festival de Jazz de Sa Pobla, tenemos en Ibiza dos encuentros también y...
Sí, me gustaría tocar ahí también.
Claro, sí. Tenemos que moverlo. Tenemos el Festival de Ibiza y el Jazz Point, que también es un festival muy internacional. Uh-huh. Tenemos que poneros en contacto cuanto antes. Anem a saludar una de les persones que ens han telefonat per tal d'aconseguir aquestes dues entrades. Mira, ara vamos a hablar con un potencial público vuestro del viernes.
Genial.
I ja el poden saludar. Com estàs? Que noms?
Laura.
Hola.
Moltes gràcies. Molt contenta.
Que bé, Laura. Nosaltres també, que te faci ganes. Ja el coneixies, en Pierre, la seva música?
Bueno, l'havia sentit amb vosaltres i, la veritat, és que m'apareix meravellós.
Que bé. I te va bé divendres, no?, a Sant Llorenç.
Bueno, si no puc anar jo, anirà la meva germana, que també és fan.
Molt bé. I pot anar amb alguna altra persona, perquè és una entrada doble.
Sí. A les divendres, a les 9?
A les 8.
No?
A les 8.
A l'espai?
36.
36.
Està a Sant Llorenç, no te sé dies carrer perquè no el tinc apuntat, però segur que el trobaràs, Laura. Moltes gràcies, i que ho passeu molt bé aquest divendres en aquest concert.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres i a en Pierre.
Molt bé, i anireu saludant en Pierre en acabar el concert.
Moltes gràcies.
Vale.
Gràcies, Laura.
Gràcies. Pues
es Laura, que irá ella o también su hermana, y le hemos dicho que venga a saludarte cuando termine el concierto.
Vale. Perfecto.
Molt bé, idò, tal vegada per anar a Laura o una altra persona que mos telefona al 971-13-9900. Escoltarem una altra peça que mos tocarà en Pierre, ha duit el seu teclat. I què canción vas a tocar ahora, Pierre?
Ahora pensé tocar en cuarentena, un tema que está en el álbum también, que había escrito en, bueno, al momento de la pandemia, y ya está.
Muy bien, pues es un poco ese momento vital que todos recordamos de la pandemia. Muy bien, pues vamos a escucharlo, es Pierre Bosseron.
Merci. Thank you.
No som
gràcies.
Moltes gràcies. No som molts a l'estudi, però aplaudim de tot cor en Pierre Bosagan, que ens ha interpretat música en directe, duit el seu teclat a la ràdio, i gràcies també als companys de la tècnica. És possible sentir-lo tan bé que apareix un disco que estàs gravat. Però és ell tot sol, i com vos dèiem, aquest divendres actua a Sant Llorenç, i des de l'organització vos regalen encara una entrada doble, si voleu assistir aquest divendres a partir de les 8, en el concert d'en Pierre, presentant el disc Serenity a partir de les 8 del vespre. El telèfon, i pràcticament, atenció, és la penúltima oportunitat que teniu per telefonar, és el 971 13 99 00, i simplement telefonant podeu aconseguir aquesta entrada per Òrbara, que també divendres, no, abans, dijous, el podreu veure també a Sonnet, a Puigpunyent. ¿A qué hora será este concierto, Pierre, el jueves?
A las 9.
A las 9. Y el sábado vais a tocar en Dor 13.
En Dor 13 en Palma, a las 10.
A las 10. Muy bien, siempre todo a horas diferentes. Yeah. Y siempre puntual, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que los músicos empezáis a la hora que está anunciado.
Lo intentamos. Yeah.
Bueno, tenim una altra telefonada i veurem qui és que també vol anar aquest divendres a Sant Llorenç. Com estàs? Aquí saludam. Ai, no, encara no el tenim. Però, Pierre, les entrades són gratuïtes? La del Sonnet puede ir todo el mundo, la de Puigpunyent?
No, no, hay una entrada. Ai. Una entrada, creo que...
I també la del Dor 13,
el
també.
El Dor 13, també. Sí,
y sí, todo sí. Más o menos, podemos decir los precios,
En Sonnet son 35 euros la entrada.
Muy bien.
Creo que incluye una bebida o algo así. Y en el Dor 13, 15.
Ah, muy bien, también. Muy bien, y bueno, ya que lo decimos todo el viernes en...
Y en Spice 36 son 10 euros.
Muy bien. Y tenemos una otra telefonada. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias por telefonar. ¿Qué nombres?
Carolina.
Carolina, ¿y telefonas desde...?
Pues ahora mismo estoy llegando a Muro. Salgo de trabajo y estaba escuchando pues a Pierre. Y bueno, toca súper bien. Me encanta porque, bueno,
gracias.
Yo muchas veces cuando puedo voy al Dor 13 a verlo. Ah. Y me encanta, es un local aparte precioso, con mucho mucho estilo, con mucho jazz y con buenos cócteles.
Qué bien, Carolina, sí. Se sent que parles francès, ¿no? Así como has dit, Pierre...
Sí, sí, soy medio francés.
Ah, vos, ¿ves?
Lo has dicho muy bien.
Lo ha dicho muy bien, se notaba.
Sí, sí.
Pues qué bien, Carolina, este viernes a partir de las 8, si quieres, puedes llevar a alguna amiga o amigo, a quien tú quieras para,
sí, genial,
para
genial,
este concierto de Pierre y de la banda.
Súper, porque nos gusta muchísimo el jazz y entonces estaremos encantados de ir allí.
Qué bien.
Perfecto.
Pues muchas gracias, moltes gràcies, Carolina, per telefonar.
Pues
que vagi gràcies molt bé.
A vosaltres.
I bona ruta en su cotxe. Au
revoir.
Mira, idò, en Pierre, de fet, avui no ho han dit, l'altra vegada que va venir a l'entrevista, hablamos de tus viajes por el mundo, en Brasil, en Nueva Zelanda...
Sí, he viajado bastante.
Un montón.
Antes de llegar a Mallorca y después
claro.
Me quedé atrapado en Mallorca.
Mira, no eres el único. Pero es verdad que uno, al final, la música que tú compones es fruto de todas estas influencias.
Sí, es una historia, la historia de mi vida,
claro.
Al final. Sí.
Y también me ha gustado leer que has vivido también en Toulouse mucho tiempo. Tú eres,
sí,
de Toulouse.
Sí, estuve estudiando en Toulouse.
¿Estudiaste
Yo
ahí?
Crecí en Marciac, que es un pueblo al lado de un festival de jazz muy importante, Jazz in Marciac.
Así es.
Y después de esto me fui a estudiar a Toulouse, en el Conservatorio de Toulouse. Y he vivido ahí como 10 años, algo así.
Porque me ha parecido muy interesante en este programa, los viernes, tenemos unos compañeros en Ibiza y en Menorca, uh-huh. Y comentamos un poco la agenda, ¿no? Los conciertos, lo que hay de teatro, del fin de semana, y siempre nos reímos mucho cuando hay bandas tributo, ¿no? Tú tienes una banda tributo a Herbie Hancock, ¿o
sí,
la tenías?
Sí, Hancock and Stock. Sí, ah, todavía la tengo.
Todavía la tienes.
A Herbie Hancock en Los Headhunters, es la parte de los años 70. El jazz más funky de Herbie Hancock. Me encanta, está buenísimo.
Qué bien, pues es interesante ver cómo un artista de tu talla también es fan, a su vez, ¿no? De muchos otros artistas y sobre todo, bueno, Hancock, increíble, pero tantos otros dentro del mundo del jazz, ¿no?
Sí, Herbie Hancock es el primero, pero después Chick Corea. De pequeño era más Oscar Peterson, por ejemplo, sí, o Bill Evans. Sí. Y Keith Jarrett también.
Qué referents.
I Molly Duncan,
sí, també. Sí, són els maestros, les leyendas. De, sí,
Jo a Herbie Hancock l'he vist en directe.
Ah, sí?
Sí, al casino, quan, en el Jazz Boyer de fa mil anys.
Ostres.
Sí.
Pues sí, se sigue tocando ahora, tiene 86 años.
És el concert més al·lucinant que he viscut.
És increïble.
Que bo, Pierre. Idò, tenim aquests tres concerts a l'espera de continuar promocionant, en aquest cas, el disc d'en Pierre, Serenity, que està publicat en vinil, en CD, i el podeu trobar també a les plataformes. Durarà molt de temps, no? És un disc que vareu gravar, com han dit a l'inici, a Lloret, i que encara t'ha de durar per aconseguir també participar en el màxim de festivals de jazz de les illes, d'Espanya, d'Europa, però ja de l'any que ve.
Exacte. L'any que ve.
Sí.
Entiendo un poquito.
Sí, sí, no, me ha seguido muy bien. Decía que el disco va a durar hasta entonces, ¿no? Estaremos de... Sí.
Una... Ahora estoy preparando el segundo.
Ah, ¿qué dices?
Sí, sí, sí. Justamente vamos a grabar un nuevo tema miércoles. A ver.
Mira, pues se solapa, ¿no? Ahora que estás presentando este, ya empiezas a grabar el siguiente.
Ah, hay que producir, sí.
Muy bien, pues no para nunca la cabeza de un músico.
No, nunca.
Qué bien, Pierre. ¿Quieres tocar la última cortita?
Vale.
¿Te apetece?
Ok.
Sí.
Qué bien. ¿Cuál es?
Déjame pensar. Pensaba igual tocar Sweet Memories.
Ah, qué bonita.
Que es un tema más tranquilo, una balada.
Muy perfecto,
bonita.
Muy bien.
Idò, vinga, Pierre Bussagan, bueno. Són les 6:52, això és l'aviador.
Gràcies.
Endavant. Moltíssimes gràcies per estar
gràcies.
Aquí i tocar així de bé i que vagi molt bé aquests concerts que tens a tocar. Moltes gràcies a tu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
A bientôt.
Sí, a bientôt. 6:55. Una pausa i continuem.
IB3 Ràdio, formació.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A els meus pares.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
I més música, Mònica, perquè avui acabam amb una recomanació musical.
Exactament, és un altre concert que celebra el 50 aniversari de la publicació del primer disc que va publicar Martin Simpson. Ja ha estat a Mallorca altres vegades en el festival Folk You i ara rememorarà aquest disc publicat la primavera de 1976. Actuarà a l'Auditori de Porreres aquest cap de setmana, si no vaig malament dir dissabte. Ell, ara el sentireu, en Martin Simpson, que ha estat tan amable d'enviar-nos unes paraules. Ell diu que és a Palma, però no, heu de canviar es Palma per Porreres, però l'escoltam.
Hello to my friends in Mallorca. This is Martin Simpson here. I'm very, very pleased to say that I'll be playing in Palma on the 30th of May. And it's been a while since I've been to play for you, and I've always loved it. I love the city, and I love the gigs. And I can't wait to play for you again. So I'll see you on the 30th in Palma. Thank you very much.
Thank you, Martin. De fet, en dir que presentarà i haurà també, perquè acaba de publicar un disc que se diu Some Kind of Jubilee amb la discogràfica Topic Records. En dir que és un concert que organitza The Impossible Bird, recordeu que Antomeu Gomila darrere, i diu que és el seu artista preferit de sempre, de tota la vida. Per tant, no vos ho podeu perdre aquest dissabte en l'Auditori de Porreres, Martin Simpson.
I en la música de Martin que vam per avui, ja sabeu que demà més Aviador a partir de les 6. Ara en 2 minutets vos deixem les notícies.
Adéu. So they've got young Jimmy. When Jimmy talks about the war, it's worse than death to hear him. I had to go and hide my tears because I could not bear him. Brigadier or grenadier, he says they're bound to make him. And I jibes and he cracks his jokes and he bids me not forsake him. A dream.
Hear the very coals we burn, and when the fire and light end.
El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Zapatero. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.